Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets, xiquetes, xingle bells, all the way. Això del Nadal ja ho tenim així. Però això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio per parlar bàsicament del que fa la gent amb la tecnologia, no tant de tecnologia, sinó del que fa la gent amb la tecnologia, concretament amb internet. Avui parlarem de tecnologia i de tecnologia al servei de la informació local. Recordem també que aquest és un programa que el podeu trobar en podcast a través de VilaWeb, a www.internauta.cat, però també a través de més d'una vintena d'emissores locals de tot el país que l'emeten i que a partir del gener en seran unes quantes més. Ja tindrem notícies, alguna molt interessant i molt sucosa a partir del mes de gener. Però avui parlem d'informació local en format web, però d'una informació local que té unes característiques una miqueta especials i que valia la pena, o que teníem interès en remarcar, no només per la innovació, diguem, tecnològica, sinó sobretot pel que té d'innovació social, que em sembla que és una de les claus de present i clarament de futur. El Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, com sempre el Martí Crespo. Martí, hola. Fas cara de fred i d'estar constipat.
Tots dos amb bufanda.
Sí, jo estic, ja se me nota en la veu que estic una miqueta arrapat. I amb nosaltres el David Guàrdia. David, com estàs?
Molt bé.
Tu fas cara de saludable, eh?
Faig cara saludable i espero no sortir d'aquí amb bufanda després de,
bé, això s'apega, del programa. Ja ho saps que això s'encomana.
Molt bé.
David Guàrdia ve de fetasanfeliu.cat, www.fetasanfeliu.cat. És un diari independent de Sant Feliu de Llobregat que va néixer al desembre del 2010 i que té algunes característiques molt interessants, com deia abans, d'innovació social. No sé si el concepte seria adequat.
Sí, seria adequat perquè té dinàmica associativa i concretament cooperativa, us ho puc explicar amb dos titulars, aplicat als mitjans de comunicació. I si bé és una lògica que és comuna que ens trobem en altres espais o en altres activitats, en el camp dels mitjans de comunicació és totalment nou. El que defineix sobretot el model jurídic que tenim és que és una cooperativa de consum. Gent assimila cooperatives de consum, potser sobretot de productes agroecològics o d'aquest estil, i algunes grosses, com és Abacus, per exemple, que és una cooperativa de consum, i nosaltres hem fet la primera cooperativa de consum dedicada als mitjans de comunicació i la cultura. Per qui això li vingui de nou, una cooperativa de consum és una empresa de gestió democràtica, per tant estem parlant de que cada membre de la cooperativa té un vot i per tant té una dinàmica associativa, és a dir, hi ha una assemblea on es vota, doncs, el consell rector, que és la junta, on s'aproven els comptes, etc. I com sabeu, doncs, de cooperatives n'hi ha de diversos estils. Cooperatives de treball, que són aquelles que són els treballadors, els que són membres i propietaris del projecte, i el nostre cas és de consum, és a dir, són els consumidors, els usuaris del producte, que podria ser qualsevol tipus, i en el nostre cas és un mitjà de comunicació, els que són propietaris del mitjà. Per tant, en aquest cas, els lectors. I aquí és on justament feies l'apunt d'innovació social, perquè acostumats a mitjans de comunicació en mans de grans grups empresarials o en mans de qui els escriu i no sempre amb una voluntat d'evocació de servei públic, aquí ens trobem, doncs, amb un mitjà que és propietat dels lectors d'aquest mitjà i, per tant, dels ciutadans que lliurement ho desitgin, doncs, a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.
Molt bé, doncs això és del que parlarem en l'Internauta d'avui, que ara comença.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Això és l'Internauta, en David Guàrdia, fet a santfeliu.cat, que ja ens ha fet el titular bastant clar del que anem a parlar, d'aquest aspecte d'innovació social. Evidentment, això és un diari electrònic que diguem, podeu reconèixer fàcilment perquè té el format habitual en aquests casos i la gràcia que té la té en la informació que ofereix, però també molt, sobretot, en la rera botiga, en això que s'amaga darrere, de la qual cosa en parlarem molt després de l'informe que, com cada setmana, ens fa el Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
A la dècada dels 90, Els mitjans i portals locals van tenir un pes específic en el que es va anomenar la xarxa catalana, el que es començava a anomenar la xarxa catalana. Hi havia iniciatives sorgides de tots els racons dels països catalans, d'àmbit comunicatiu doncs, restringit, però d'abast mundial gràcies a internet, que van veure justament en la xarxa doncs, una oportunitat doncs, per oferir i complementar la informació de la seva comunitat més pròxima, sovint obligada doncs, pels grans mitjans. No? Han passat els anys i ara les iniciatives que no han quedat pel camí doncs, s'encaren en un context una mica complicat que afecta de ple, de fet, ja tots els mitjans de comunicació, grans i petits, tradicionals i digitals. Es parla de crisi a molts nivells doncs, dels mídia, però també es parla de renovació i de repensament del model periodístic i també de negoci. I és que la conjuntura econòmica actual, juntament amb el canvi radical doncs, dels hàbits de consum de la informació doncs, de la gent, empeny de grat o per força doncs, a adaptar-se a un ecosistema diferent i en molts aspectes doncs, bastant inexplorat. De moment, les iniciatives que s'endinsen doncs, en aquests terrenys informatius o de comunicació doncs, més o menys desconeguts solen ser de petites dimensions, amb redaccions doncs, flexibles i sostenibles. N'hi ha exemples llunyans doncs, als Estats Units, i n'hi ha de més propers, sobretot a la veïna França, on hi ha una certa eclosió doncs, de nous mitjans, des dels veterans com Rue 89 o OVNI, fins als més joves, en rodatge tot just, com Newsring o QA. En aquesta recerca de nous plantejaments, de nous models, a casa nostra doncs, també n'hi ha algunes quantes mostres, potser més modestes, i una d'aquestes doncs, és feta a santfeliu.cat, un digital doncs, de Sant Feliu de Llobregat, doncs, que entronca d'una banda doncs, amb la tradició aquesta dels portals d'àmbit local de la primerenca xarxa catalana, però, com comentava en David, doncs, que és gestionat per una cooperativa de socis que enmarca, en certa manera, la línia editorial. És això, no?
És això. La cooperativa no es diu Feta Sant Feliu, es diu Sant Feliu Viu, i el nom no és triat casualment. És a dir, nosaltres, si em deixeu ser una mica simple, volem una ciutat que no sigui una ciutat dormitori.
No t'ho deixaré.
No deixeu, doncs ho intentaré igualment.
Tenim una hora per no ser simples.
D'acord. Doncs Sant Feliu de Llobregat té unes característiques determinades, ciutat prop de Barcelona, etc. I tenim un objectiu, que és que no sigui una ciutat grisa ni una ciutat dormitori. El nom de Sant Feliu Viu doncs, aboca aquest Sant Feliu actiu, dinàmic, amb activitats culturals, que fa debat social i polític, que fa cohesió de ciutat, etc. I engeguem aquest projecte que es diu Fet a Sant Feliu, també abocant aquest punt de fet d'aquí i per tant un punt doncs, d'autenticitat o d'autòcton a nivell local, perquè ens entenguem, i reivindicant doncs, allò que és la ciutat, perquè sigui una ciutat doncs, viva i dinàmica.
I en aquest aspecte una de les peces és tindre mitjans de comunicació.
Sí, en teníem, clar, hi ha qui pensa que els mitjans de comunicació és una activitat privada com qui fabrica sabates. Entenem que la funció que fa un mitjà de comunicació en una societat democràtica és cabdal. Fa un control de, doncs, evidentment dels diferents agents polítics i socials, trasllada iniciatives tant populars o ciutadanes com també en l'àmbit doncs, en l'àmbit més polític, i crea debat social i polític, fa divulgació, fa xarxa i fa cohesió. Per tant, un mitjà de comunicació fa una funció essencial en qualsevol ciutat i en qualsevol societat, i per tant cal entendre-ho des d'aquesta perspectiva, no com una activitat allò anecdòtica.
Explica't-se en el vostre cas, vosaltres feu informació diària sobre la ciutat. La primera pregunta és, qui la fabrica aquesta informació? N'hi ha una redacció, m'imagino, n'hi ha un grup de gent que escriu, i abans has dit, això és propietat dels lectors, és una cooperativa de consum. Quina relació té la redacció amb aquesta propietat?
A veure, nosaltres és un mitjà que com jo i la resta de gent del Consell Rector hi dediquem esforços voluntàriament perquè té dinàmica associativa i perquè amb qualsevol cooperativa de consum doncs el Consell Rector és voluntari. Ara bé, tenim una vocació d'un mitjà de comunicació professional ambiciós i de qualitat. I això passa, òbviament, perquè hi hagi part de l'estructura que sigui professional. En aquest punt de vista, la redacció està assumida per una persona periodista que és retribuïda, és remunerada, però que en qualsevol cas qui fa el control doncs, de la línia editorial, del projecte, dels objectius a llarg termini, de la relació amb els socis i amb la resta de la societat i de gestió en general del projecte, som les persones que voluntàriament creiem en això i que ho fem voluntàriament. Per tant, és un projecte híbrid en el sentit de que no volem caure en una funció de mitjà de comunicació amateur que faci que d'aquí uns pocs anys, doncs, per desgast, desaparegui perquè no és possible mantenir un mínim de qualitat de manera amateur, però que a la vegada, com comento, doncs, el control del mitjà respon doncs, a una lògica assembleària doncs, dels òrgans socials, però també doncs, de l'equip de persones, que és el Consell Rector, que ens veiem un cop per setmana i que, per tant, resolem aquelles coses tan periodístiques com de gestió com d'altres temes d'aquest projecte.
Però l'equip rector, deixa'm, sí. Ara m'eix la vena periodística.
Cap mi, problema.
És a dir, l'equip rector no sou periodistes necessàriament, entenc, n'hi ha de tot.
N'hi ha que ho són i n'hi ha que no ho som. És un equip multidisciplinar.
Val, però aleshores no posa en perill això precisament la independència de la redacció?
El què? És a dir, que hi hagi...
Que el control final estigui en mans d'un equip que no necessàriament és un equip professional?
No, perquè a la part periodística pròpiament, és a dir, el dia a dia es fa confiança en la part tècnica, en la part professional. Què fem al Consell Rector? Evidentment, col·laborem o gestionem, per exemple, coses com fer un llibre d'estil que pugui ser aprovat en una assemblea de socis i que, per tant, marqui el projecte en aquest sentit. Però aquest llibre d'estil serà elaborat conjuntament amb periodistes i serà validat, per exemple, pels socis. Què fem aquest Consell Rector? Fer un editorial, entenem que sí que ens toca a nosaltres fer-lo. Què fem? Gestionar altres espais de participació de llei digital, des d'enquestes a especials que fem per les eleccions o amb altres esdeveniments, etc. En cap cas fem un control, diguem-ne, per part de gent que no són periodistes, ni ens fiquem a escriure del dia a dia de la redacció, que avui en dia porta una sola persona de manera professional i que ens agradaria que en un futur, doncs, quan potser això en parlarem més endavant, tinguem un projecte de publicació
bé
digital o en paper, però en qualsevol cas maquetada i, per tant, amb més profunditat, doncs el que farem és marcar doncs, o proposar algunes línies de dir volem aprofundir en aquest tema o en aquell altre, però en qualsevol cas volem garantir, evidentment, doncs, la redacció i la qualitat periodística per part de les persones que són periodistes, i això ho hem tingut sempre molt clar, de separar una cosa de l'altra. És a dir, jo no escric notícies, perquè ens entenguem.
Mm. I com a curiositat, com se vos va... Ui, ara m'estic complicant la llengua. Com se vos va ocórrer això?
I el 2010?
Com se'ns va ocórrer? Som gent que provenim d'àmbits associatius diferents de la ciutat i que ens vam adonar que es feien moltes coses que quedaven a l'aire, és a dir, moltes iniciatives i molts projectes que quedaven a l'aire, a nivell polític també es produïa molta activitat que a la ciutadania no li arribava, i aquest és un altre objectiu, és a dir, fer de pont entre l'activitat política o pública que hi ha i la ciutadania, que molts cops n'és aliena, i fruit de veure que organitzes activitats culturals, que estàs en projectes associatius o més transformadors i que això té una incidència limitada perquè no hi ha un mitjà de comunicació a l'altre costat que hi sigui, a partir de cert moment decidim fer un canvi de xip i dedicar els nostres esforços, en lloc de fer més saraus, perquè ens entenguem, doncs, a vestir un projecte de qualitat amb el màxim d'objectivitat en aquest sentit i d'imparcialitat, que això no treu que, evidentment, doncs, treballem per uns objectius en aquest sentit de llibre d'estil, de sensibilitat, amb un seguit d'elements, amb el teixit associatiu de la ciutat i amb certs elements, i creiem que hi ha un buit. Hi ha un buit que no és cobert per ningú més. És a dir, hi ha un butlletí municipal que fa una funció molt determinada,
sí, sí.
Hi ha revistes d'aquestes gratuïtes que, per tant, hi ha més publicitat que altra cosa i que no fan aquesta funció, i volem ser hereus d'aquestes revistes independents que arreu del país han nascut i algunes han desaparegut en paper, mantingudes voluntàriament, però molts cops d'una manera molt precària, diguem-ne, i de poca qualitat en alguns elements per aquest excés d'amateurisme, i que Sant Feliu també ha existit en més d'una ocasió. Volem ser hereus d'aquesta tradició per modernitzar-ho, fer un model innovador, com estàvem comentant, i veure si el segle XXI realment aquest és el model que pot funcionar i que barreja doncs, el punt cooperatiu, un punt de professionalitat i d'ambició, un punt sense ànim de lucre, que aquest és una altra qüestió, és a dir, les cooperatives poden tenir ànim de lucre i per tant podrien repartir dividends, podrien repartir beneficis, vull dir, entre els socis. En el nostre cas som sense ànim de lucre, és una figura contemplada per llei, de manera que no és possible això. I a més, i aquí
què
és on coincidim...
Si guanyeu diners, què passa?
Perdó?
Si guanyeu diners,
com
què passa?
Com qualsevol associació, és a dir, hem d'arribar-hi amb els objectius del projecte, és a dir, com un ateneu o com una associació de veïns. Si fa una activitat, fa una xocolatada i surt benefici, servirà per després fer cartells per fer una altra cosa. No? Doncs el nostre cas ha de servir doncs, per augmentar el projecte o per difondre'l o el que sigui. I l'altre element que coincideix amb l'anàlisi que feia el Martí fa poca estona i també, per què no dir-ho, doncs, amb la idea que teniu des de VilaWeb, amb el projecte de Més VilaWeb, és augmentar la vinculació dels lectors amb el projecte, que aquest és l'altre element que és interessant i que suma doncs, aquesta recepta que creiem que ens pot funcionar.
Mm. Això sense internet no seria possible? És a dir, per què no us plantegeu, per exemple, eixir en paper? I us plantegeu anar directament a la xarxa, encara que després, i ja pots explicar això, la vostra idea és ser, si cal, fer de tot. No? Mm. Però per què?
En realitat, el nostre objectiu inicial, quan això fa un parell d'anys vam començar a idear-ho, era fer en paper. Ho ideàvem així perquè enteníem que el soci, el membre de la cooperativa, per tant, el subscriptor de la revista, si fos un model clàssic, doncs podia pagar una quota anual i, per tant, rebre un producte a casa que la resta de ciutadans no rebien. Això en digital és més complicat perquè, evidentment, doncs, és un producte obert i, per tant, has de ser imaginatiu en buscar fórmules de participació o de materials exclusius que permetin aquest valor afegit pel soci. Però l'objectiu era aquest, fer revista en paper. La situació també, perquè ens n'hem d'amagar, econòmica que hem tingut ha fet que prioritzéssim primer doncs, un diari digital que ens ha permès consolidar-nos a la ciutat, créixer, ser un referent i tenir un mínim de socis que veuen que és un producte de qualitat, que farà que ara ens plantegem doncs, aquest producte publicat o maquetat, que pot ser en paper o potser ens plantegem fer-lo en digital, però en qualsevol cas amb un objectiu més de profunditat que el diari digital doncs, no està tenint actualment, d'entrevistes, d'opinió, d'anàlisis doncs, més a fons de temes concrets de la ciutat, en comparat amb altres poblacions, amb perfils acadèmics opinant-hi, amb anàlisis doncs, pels malalts d'informació doncs, que puguin satisfer aquesta demanda.
Jo ha sigut ràpid o ha costat? Vosaltres vau començar ara fa un any, just.
Sí, ha costat perquè, clar, és dinàmica associativa, és a dir, tots els que hem estat doncs, en dinàmica associativa, sigui des d'una associació de veïns, sigui en l'escoltisme, sigui en una associació cultural o de cultura popular i tradicional, sabem que les coses van com bonament van. Això ha fet que...
Està ben definit, això.
Sí. Però és la gràcia, és a dir, la gràcia justament és tenir una societat civil activa i que assumir, per tant, no, que el grau d'exigència és el que és, però això no treu que es pugui tenir un punt doncs, de poc a poc i bona lletra, que és el que hem tingut. I n'érem plenament conscients a l'inici que aniríem més lents que una empresa que fiqués 1 milió d'euros sobre la taula, contractés 3 o 4 persones i al minut 1 comencés a treballar per vestir això. Però no era la nostra intenció. No la nostra intenció perquè el fet que sigui dinàmica associativa crea més garantia a tota la gent que s'hi vol sumar. Veu que no hi ha cap objectiu a darrere, ni econòmic, ni partidista, etc., que és un objectiu de ciutat. I això és una garantia de qualitat. I com ens preguntaves, doncs que si n'hem anat lents o com ens ho hem fet, doncs és cert. Primer hem començat a vestir el projecte, hem començat a pensar com havia de ser, quin model jurídic havia de tenir, com ho havíem de vestir, i també ens hem plantejat escenaris de futur que els que anem avançant molt lentament. El nostre objectiu és arribar a tenir uns 300 o 400 socis a la ciutat, que és el que ens permetran tenir una revista també en paper o en tot cas doncs, digital, però de molta qualitat, i oferir segons quins avantatges doncs, aquests socis, i que això realment sigui molt viable i totalment sostenible, i amb un equip professional al darrere doncs, que doni suport a l'equip de voluntaris que ja estem. Ara som 100 socis i, per tant, estem augmentant mica en mica. A mesura que creix el projecte, més socis s'hi sumen, i a mesura que més socis s'hi sumen, més podem créixer.
S'entén, quan parles de socis, s'entén que, en principi, paguen una quota, és a dir, la sostenibilitat, diguem-ne, del projecte, pagar, per exemple, doncs, aquesta infraestructura, encara que sigui doncs, això d'una persona, doncs, un professional remunerat, els servidors, etc. Tot això... com us ho plantegeu, per on arriba, diguem-ne, per on cobriu, diguem-ne, aquestes necessitats com a mínim, econòmiques, diguem-ne.
El nostre objectiu de finançament, i estem amb això, però hi ha alguna pota que ens fluixeix més que altra, és triple. D'una banda, finançament públic, primer perquè som una entitat sense ànim de lucre, entenem que fem una funció social i per tant no pensem renunciar a això, evidentment donant les garanties de qualitat que calgui. En segon lloc, finançament privat, estem parlant de publicitat sobretot i alguns serveis de tercers que puguem fer puntualment. I la tercera pota és l'autofinançament, és a dir, els nostres socis que per motius determinats, que ara us puc explicar, doncs poden creure que és interessant doncs, pagar una quota doncs, a aquest projecte. Òbviament, la quota que es pugui pagar amb un projecte de diari digital i alguns serveis complementaris més no serà la mateixa que la que pugui aprovar l'assemblea de socis el dia que tinguem una publicació en paper, si és que ha de ser en paper i no digital, mensual que arribi a casa de tots els socis, per exemple. És a dir, la quota ha de ser proporcional una mica a allò que podem oferir als nostres socis. No? Hi ha molts mitjans del país que d'aquestes tres potes s'aguanten amb una o dues potes. És a dir, empreses privades, que per tant potser no reben finançament públic del seu municipi o de la Generalitat, no reben socis perquè són gratuïts i es financien íntegrament en publicitat amb unes quantitats de publicitat enormes als seus mitjans de comunicació. N'hi ha d'altres que ho fan amb una altra pota o amb dos. Entenem que si hi ha mitjans que se sustenten amb una o dues d'aquestes tres potes, és possible i viable que ho fem amb les tres potes i per tant aquesta diversificació d'ingressos és clau. La de socis, òbviament, com he comentat abans, anirà creixent a mesura que anem augmentant el projecte. Ara estem parlant d'una aportació molt mínima perquè tenim diari digital i mentre no traiem la publicació en paper, sí que volem oferir un seguit de valor afegit a aquests socis. Primer, un bàsic que evidentment aquest ja ho tenen, que és evidentment donar suport a un diari digital a la ciutat, la satisfacció de que això sigui així. En segon lloc, doncs, que puguin accedir, quan anem fent aquesta publicació, doncs, que puguin accedir de manera exclusiva. En tercer lloc, com el nostre objectiu no és només fer un mitjà de comunicació, sinó crear debat social i etc., a vegades fem activitats o farem activitats que tindran accés exclusiu. Per exemple, aquest 2012 ens plantegem fer un cicle de tertúlies periodístiques on entre diversa gent doncs, del món de la comunicació, en camps molt, molt determinats com la política, l'economia, etc., i que per cert, Vicent, també hi estàs convidat, doncs...
Jo s'ho aprofitar, que
aprofitant.
Com era allò del Pisuerga, pas de
exacte. Fer un segon. Doncs, efectivament, doncs, volem fer aquests debats i on, per tant, els socis també puguin participar-hi, perquè entenem que la informació i el debat de la ciutat no només passa pel mitjà de comunicació, també pot passar per altres formes més vivencials. Això o una altra. Què més hi pot haver? Doncs serveis de cara als socis, com per exemple que puguin tenir un blog específic, i evidentment amb subscripció per RSS i tota la pesca, doncs el nostre diari digital. Que puguin fer propostes sobre la publicació en paper o digital que acabem fent, però també del dia a dia del diari digital. Nosaltres fem una entrevista, per exemple, a gent de la ciutat i preguntem als nostres socis quines preguntes els hi voldrien fer a aquestes persones. I això ho fem no tots els lectors, sinó només els socis. O sigui, hi ha un seguit d'elements que fan valor afegit i no només perquè ens entenguem, amor al projecte, és a dir, no només com qui paga una quota o una cosa que no hi participa, que fan que el soci s'hi pugui sentir doncs, recompensat.
Però aquí n'hi ha una part, tu has dit una paraula que a mi m'ha semblat molt interessant, que és satisfacció, no?
Sí.
Dir, jo crec que està emergint, no sé si comparteixes amb mi això, però està emergint una cultura molt basada en internet, que això del crowdfunding seria un poc l'element clau, no? Vam dur els de Verkami, un programa de l'internauta, etcètera, on la gent, diguem, està disposada a pagar per una cosa que els satisfà moralment, més enllà de la satisfacció consumista, que diríem, que també és important, vull dir, òbviament, no? Però que n'hi ha... Tinc la sensació, com que està començant a emergir una cultura diferent en aquest sentit, no? Un tipus de franja de la societat que se sent realitzat, que se sent a gust aportant una quantitat de diners no només per un producte, sinó per un projecte. No sé si estàs d'acord.
Completament d'acord. I tant de bo un dia, per posar un exemple, a la declaració de renta poguéssim posar caselles no només a les dues que tenim, sinó també a Vilaweb o a Fet a Sant Feliu perquè la gent pogués donar un tant per cent. Però en qualsevol cas vindria a ser això. És a dir, la gent ha de poder ser capaç i ha de ser fàcil que pugui aportar una part dels seus diners a projectes que hi creu, senzillament, i no només que hi tingui quelcom a canvi. Nosaltres ho combinem, és a dir, combinem aquest punt de vinculació amb una persona que aposti per nosaltres i d'oferir alguns serveis o alguna cosa de valor afegit, perquè hi ha gent de tot i hi ha qui potser prefereix una cosa o una altra. I en aquesta línia de valor afegit sí que volia comentar una cosa prou interessant, que és que com som una entitat i una cooperativa, estem fent acords d'intercooperació amb altres cooperatives del país que faran que els nostres socis permetin fer xarxa i obtenir serveis doncs, en camps ben diferents a unes condicions molt competitives. És a dir, estem en plena crisi econòmica i social, el món del cooperativisme i de l'economia social està en creixement i les cooperatives hem de fer xarxa també i acords per tal de bastir un altre model social i econòmic on les necessitats bàsiques de la gent es puguin satisfer de manera molt més senzilla. Per posar un exemple molt concret, doncs justament doncs, estem en un acord amb bars, per exemple, que permetrà doncs, que els nostres socis doncs, automàticament, amb el nostre carnet, doncs, puguin també ser socis de Bacus amb el carnet de Fet a Sant Feliu, diguem-ne, i d'avui d'aquest descompte. I com això, amb altres projectes i també amb entitats culturals i socials de la ciutat, que estem fent acords per tal de fer xarxa i que la gent pugui consumir cultura, però també altres béns, de manera molt directa, molt assequible, sense intermediaris i amb aquesta dinàmica cooperativa i sense ànim de lucre.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb David Guàrdia, de fetasanfeliu.cat, www.fetasanfeliu.cat, el diari independent de Sant Feliu de Llobregat, que va néixer just ara fa un any. Estem parlant, per tant, d'una experiència nova, però ja madura, i que té aquesta característica de ser una societat cooperativa de consumidors i, per tant, aquest factor d'innovació social al voltant del qual pivota el programa d'aquesta setmana.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Perquè el futur de la premsa ja no juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb David Guàrdia, Fet a Sant Feliu.cat, parlant d'innovació social a partir d'un projecte de diari digital nascut ara fa un any, que a la vegada és una societat cooperativa de consumidors i que per tant planteja models diferents de relació amb els mitjans, de poder, perquè també això al final és un model de poder, no? És un sistema diferent de pensar-hi. Si estaves dient aquesta idea de usar precisament... sembla que has dit intercooperativa, els elements d'economia social, i que la gent que és membre de la vostra cooperativa i que per tant està donant suport a un projecte de diari digital a la xarxa, després se'n pot anar a comprar a la Bacus amb el carnet de Fet a Sant Feliu, o pot acabar fent no sé què, no? Perquè jo crec que precisament el món aquest de l'economia social és un món desconegut, no? Ara, per exemple, comença a sonar molt els bancs socials, no? Els bancs ètics, aquestes coses. N'hi ha algunes coses com a Bacus, precisament, que sí que en sonen a tots i que són molt, molt conegudes, però encara és encara no té el pes que en altres economies, estic pensant en Alemanya, per exemple, doncs és realment notable en aquests moments ja.
Sí, efectivament. Sí que cal diferenciar, per exemple, si fem un parèntesis parlant de banca, el que és banca ètica, és a dir, aquell banc que, per exemple, només vol invertir o només inverteix, és una garantia de qualitat, doncs en projectes socials, bueno, que, no, que evidentment tinguin tot un seguit de criteris ètics, amb el fet que siguin cooperativa, és a dir, en bancs, però bancs tradicionals i per tant beneficis que tenen aquest criteri, i a la vegada hi poden haver cooperatives, una cooperativa de crèdit, doncs que és democràtica com una cooperativa, però potser no sigui ètica, eh? És a dir, l'objectiu és que puguem trobar un model que sigui cooperatiu i ètic. En qualsevol cas, el fet d'eixamplar els projectes que puguin ser cooperatius i que com a consumidors ens ho plantegem, el que fa és fer una transformació de que som consumidors d'empreses, si em permeteu també simplificar, empreses que guanyaran milions d'euros a final d'anys amb els nostres serveis bàsics d'energia, serveis bancaris, etc., a apostar per models que la funció és proveir aquests serveis només, que no tenen ànim de lucre o en qualsevol cas ho reverteixen en els mateixos socis, i per tant apostar per un model on la nostra vida i el nostre hàbit de consum reverteixi socialment i en el producte que estem consumint. És a dir, aquí hi ha molts projectes similars, és a dir, no només hauríem de fer l'esforç de tenir els nostres estalvis en cooperatives de crèdit o en banca ètica, per exemple, o si pot ser amb les dues coses, sinó també amb la resta d'àmbits estan sorgint projectes molt interessants. En posaré un. Sí. En el camp energètic hi ha una cooperativa que és Som Energia, no sé si la coneixeu.
Jo no soc soci.
Molt bé, ja som dos d'aquesta taula llavors.
No, i què fa Som Energia?
Som Energia el que fa és proveir energia verda certificada com a comercialitzadora energètica i per tant apostar per un model energètic diferent però a la vegada cooperatiu davant d'una realitat de... potser diré oligopoli d'algunes companyies energètiques on un producte bàsic com és l'energia doncs produeix grans beneficis a segons quines empreses. Som Energia és una entitat que no té com a objectiu guanyar diners i a la vegada, doncs, i perquè és una cooperativa, i a la vegada doncs, vol fer un canvi doncs, de model energètic des d'energies doncs, no renovables a energies verdes.
Però a veure que m'aclaré jo, perdona. Per exemple, tu Martí, que eres soci, què vol dir això? Que reps l'energia a casa d'esta gent?
De moment, aquest soci vol dir doncs, que dona suport a aquesta iniciativa. Ara, des del setembre, han començat ja a fer proves, o sigui, s'han convertit en comercialitzadora, i aleshores ja sí que poden començar a distribuir. Si tu ho sol·licites, com a soci, doncs pots començar a rebre doncs, ja l'energia verda, certificada verda, doncs, a través de Som Energia. Jo encara no ho he fet, però...
O sigui, això vol dir que a ta casa l'energia que arribaria te la proveiria aquesta gent.
Sí, exacte. Aquesta gent pagant un peatge per la xarxa, que no és seva, que és la de sempre, et comercialitzen energia, compren energia que és verda i, per tant, conceptualment, l'energia que tu consumeixes et certifiquen que ve d'aquí. En qualsevol cas, més enllà d'això...
Ja que no ve de la nuclear, per entendre'ns.
Sí, és un projecte que va més enllà i que té com a objectiu, evidentment, contribuir a un canvi de model energètic. D'una banda, i de l'altra banda, contribuir a l'economia social.
Però això és molt interessant perquè, parlant en termes de l'internauta, és a dir, quan el 95, 96, 97 començava internet, la xarxa era internet, però cada vegada més la xarxa és una xarxa real, no? És a dir, n'hi ha hagut un procés de translació del projecte de xarxa com un objectiu tecnològic a un projecte de xarxa humana, no? Que cada vegada s'expressa per més racons. És a dir, avui en dia és factible, per tant, llegir un diari no només en xarxa, sinó creat per una xarxa, amb la llum creada per una xarxa. S'està produint un procés com de xarxització, això deu ser una barbaritat, això que dic ara, però com de xarxització social, no?
Clar. Tornant al nostre projecte local, per exemple, tenim dues potes, no? La de mitjans de comunicació i la cooperativa. Hem estat una estona parlant d'aquest canvi que s'està produint en el camp dels mitjans de comunicació, que és una de les nostres potes, i ara parlem de la segona, que és la cooperativa, no? I efectivament jo crec que el procés és aquest, és de treball en xarxa i de canviar d'un model jeràrquic empresarial on tu només ets un únic consumidor d'aquell producte, no? Per tant, aquí jo sí que aprofito per fer la reflexió que la gent, des dels nostres hàbits de consum més quotidians, ens puguem plantejar apostar per models cooperatius, sense ànim de lucre, en xarxa i amb valor afegit a nivell social, ambiental o amb el que creguem. I això, com comento, pot ser en àmbits molt diferents, des de mitjans de comunicació en projectes com el nostre, per exemple, a l'energia com és aquest, al tema bancari doncs, com és amb cooperatives de crèdit o banca ètica, i també en molts altres, a nivell de consum, per exemple, doncs, alimentari, doncs, també apostar per cooperatives de consum ecològic, i això traslladat en molts àmbits ben diferents, que a l'hora de contractar la seva assegurança ho facin amb una assegurança certificada ètica i solidària i ho facin amb una cooperativa, doncs, com per exemple pot ser Ars, aquí sembla que estem fent publicitat
d'un seguit de
projectes, però és perquè la gent percebi exemples concrets d'aquest canvi o d'aquesta proposta de canvi de model que molta gent d'aquest país estem proposant i estem treballant com bonament podem.
És això, que són exemples de coses que existeixen, que moltes vegades doncs, ara la gent amb el moviment indignats, per exemple, no? Hi ha molta gent doncs, que diu, és que quines alternatives hi ha? No? Uh-huh. Les alternatives ja hi són, no cal crear-les moltes vegades. És gratar una mica i descobrir doncs, que això, que a través del cooperativisme, de les xarxes socials aquestes que estem parlant uh-huh. més tangibles, doncs ja hi ha tota una sèrie d'opcions o de propostes, no?
I que tenen aquests dos valors afegits, no només que són sense ànim de lucre o que en tot cas reparteix pel bé de tothom i que per tant això suposa que contribueix a menys desigualtat, perquè el nostre dia a dia no contribueix, diguem-ne, que un 10% de la població que és propietària de grans empreses, doncs, pugui augmentar la diferència envers la resta de la població a nivell salarial, sinó que a més és democràtica i que la gent participi i amb més o menys grau i amb més o menys voluntat o disponibilitat participi o pugui participar d'allò que el rodeja, és a dir, no només d'assumptes públics, sinó també doncs, a nivell empresarial, perquè avui en dia l'economia gairebé té més poder que la política, és a dir, poder traslladar la democràcia a l'economia i que per tant la gent pugui participar també de les decisions econòmiques que, per desgràcia, avui en dia tenen més força que les polítiques, doncs és un gran què. És un gran què no només de control democràtic del món econòmic, sinó també perquè habitua i educa les persones cap a models de participació, de consens, diguem-ne, d'assumir i responsabilitzar-se d'assumptes col·lectius, de fer propostes, d'entrar en dinàmiques transformadores, de fer xarxa. I això és fer ciutat, fer país i fer...
I si jo et dic ara, David, que eres un hippie somiatruite, què em dius?
Et diré que els que no ho són s'estan trobant amb la situació que estem patint actualment, que és que...
Una resposta hàbil.
És a dir, no sóc jo que he de donar solucions i justificar-les, que ja les estic donant, sinó són segons qui que hauria de justificar que un model com el que hem tingut fins ara ens porta a algun lloc, amb una situació actual de desigualtat social absoluta i de problemes de manca de democràcia en molts espais de la nostra vida. I si no, doncs els diaris n'estan plens aquests dies, mesos i setmanes, doncs de la realitat que estem patint.
Amb aquest concepte que has dit de traslladar la democràcia a l'economia em sembla poderós, no? Perquè estem vivint... Aquests dies, per exemple, els diaris britànics en van plens, no? Quan... El Guardian ahir recorda sempre, pels que ens escolten, que l'internauta es grava els dimarts cap al migdia aproximadament, per tant, les referències temporals tenen que veure amb això. El Guardian ahir, per exemple, explicava això del tema de Cameron i la Unió Europea, quan deia, no, és que quan Cameron diu jo poso el veto en nom dels interessos nacionals de la Gran Bretanya, està posant el veto en nom de la City, i la City no és la nació, no? I per tant, què està passant aquí, no? Com està... Realment estem vivint una època en què estan passant coses sorprenents que no ens hauríem pensat que podien arribar a passar. Governs tecnocràtics en països com Itàlia o Grècia que no els ha votat ningú, és a dir, coses realment molt sorprenents i n'hi ha una insatisfacció generalitzada, o com a mínim un rum-rum, no? N'hi ha un rum-rum com allò del Bernabéu quan juga al Barça, no? I que de sobte comença a haver un rum-rum de dir ai, que tampoc ho aconseguirem, no? I en aquest sentit, evidentment, la situació està per obrir-se a idees noves, que en el fons tampoc són tan noves, eh? A mi moltes coses de les que expliques, David, jo que vaig fer en el meu temps història, em recorden molt els anys 30, els anys 20, un discurs potent que existia sobre aquest tipus de coses i que va quedar tallat, per desgràcia, per les guerres, no?
Sí, sí. amb això històric que dius, és cert, quan l'Estat, diguem-ne, no complia segons quines funcions d'estat de benestar, més d'assegurar segons què, doncs la gent s'associava a mútues i altres cooperatives, per què no, doncs per cobrir de manera mutualista doncs els riscos que pogués tenir una part o un sector d'aquest grup, no? És a dir, 1.000 persones s'associen perquè quan 10 caiguin malaltes, doncs la resta li puguin pagar doncs la baixa amb aquesta persona. Quan l'Estat cobreix segons quines necessitats i l'empresa privada doncs sembla que això sigui xauxa i que va la mar de bé i que és un model econòmic fantàstic, doncs això es desinfla una mica i ara en un momentet doncs, de retallades d'una banda i que l'empresa, els sectors econòmics més, diguem-ne, allunyats d'aquest model d'economia social, doncs també són els que campen doncs, pel país i pel món, doncs és hora de recuperar i de reivindicar aquest model més doncs, de cooperativista, d'economia social o de que ens puguem organitzar en cobrir segons quins serveis bàsics. Quan comentaves aquesta manca de democràcia a les empreses, jo crec que hi ha dos elements. Un més macro, és a dir, bé, estem fins a les orelles de sentir que els mercats, a veure què diuen els mercats, a veure els dilluns com reaccionen els mercats i on les decisions polítiques a nivell macro doncs, estan condicionades per la reacció d'aquests doncs, suposats mercats, que jo encara no sé qui són. Però també a nivell micro, és a dir, les nostres vides, on passem més hores, més enllà del llit, és a l'empresa o allà on treballem. I això ens condiciona molt, no només les nostres vides, sinó també perquè són sectors econòmics doncs, que patrocinen mitjans de comunicació uns altres, tenen incidència en la vida pública, etc. És a dir, que uns agents que tenen tant de poder com és, doncs, ja et dic, les empreses que cada cop n'han tingut més per concentració econòmica, etc., no siguin de gestió democràtica, fa que la democràcia política pugui ser un fals miratge, perquè cada cop hi ha més decisions que ve a nivell micro del nostre dia a dia, perquè som dependents d'una empresa, perquè tenen una incidència i un poder, com a nivell macro, com veiem en aquest exemple doncs, dels famosos mercats, doncs això se'ns escapa de les mans i per tant no podem circumscriure la suposada democràcia en l'àmbit estrictament polític quan hi ha un àmbit que s'escapa d'això i que no ens estem adonant i que és totalment antidemocràtic.
Tornant al hippie,
deixeu ser dur.
Tornant al hippie i per tocar terra, no? en aspectes concrets, és a dir, vosaltres a Sant Feliu esteu fent aquesta experiència ja fa un any, un mitjà de comunicació cooperatiu. Dius que teniu un centenar de socis ja, però d'aquesta gent quanta gent participa? O és igual això? És a dir, si algú diu, escolta, jo pague i no tinc temps de fer res més que pagar, ja està bé això? O és alguna cosa més la que es reclama?
No és igual, i el nostre objectiu és el foment de la participació. A partir d'aquí cadascú tria del 0 al 10 a on es vol situar. Ens agradaria que el que està amb 2 passés a 4 i el que està a 4 passés a 9. Però, òbviament, si algú paga i ve un cop l'any i sustenta econòmicament i també amb una votació en una assemblea un cop l'any doncs el nostre projecte, creiem que és més que no pas que no ho faci. Si aquesta persona doncs, ens vol demanar un bloc i a més vol opinar, fantàstic. Si aquesta persona es vol posar en una comissió que prepararà el sopar tertulià de cara a l'any que ve o que pot col·laborar amb el llibre d'estil, fantàstic. Si a sobre ens col·labora fent fotos voluntàriament perquè realment el mitjà funcioni, encara més. I si vol afegir-se al Consell Rector, és a dir, a l'equip de persones que impulsem el projecte, doncs estarem també encantats de que ho faci. Però entenem que qualsevol tipus de participació és bona, cadascú tria els que bonament pot, i el nostre model és augmentar la participació dels nostres socis i de la ciutadania en general, també. I aquí és on nosaltres ens plantegem fer ciutat i ens plantegem fer xarxa i ens plantegem, en el fons, tenir una societat civil a la ciutat forta, que és una garantia doncs, positiva i de funcionament democràtic.
I en una ciutat com Sant Feliu de Llobregat, que tu la definies al principi dient jo no vull una ciutat dormitori, jo no vull una ciutat que està per fer d'estar en la corona metropolitana perd personalitat, etcètera, etcètera. En una ciutat així, una ciutat, diguem, ja amb una població important i on és difícil la relació, molta gent m'imagina que treballa a Barcelona i per tant hi ha molt desplaçament, quin paper, en què ajuda internet a generar aquesta trama social? És a dir, sense internet tot això seria igual?
No, i ajuda perquè efectivament hi ha molta gent que té els orígens de Sant Feliu i potser viu en un altre lloc del món Hi ha gent que potser passa 10-12 hores a fora de casa seva i quan arriba a casa seva no vol llegir la revista que rep a la bústia i potser ho llegeix al descans de la feina o pel mòbil o així. I per tant, internet, amb una població local, però també arreu de del país, doncs cada cop amb més mobilitat i alguns sectors cada cop més desarrelats, doncs contribueix a aquesta connexió amb el mitjà de comunicació i per tant amb la ciutat. És a dir, a mi m'agradaria que tots aquells santfeliuencs que actualment, per exemple, viuen fora de la ciutat, fossin socis de fetasantfeliu.cat, de Sant Feliu Viu, o almenys ens llegissin assiduament. Això voldria dir que estem complint aquesta funció i que ho estem fent gràcies a internet, també.
Mm-hmm. Tu has dit al principi també, hem explicat que fetasantfeliu.cat és part d'un projecte més gran, que és aquest Viu Sant Feliu, no? Però no hem tocat massa aquest aspecte. És a dir, la comunicació per vosaltres és, diguem, una branca d'un projecte molt més ambiciós.
Sí. Primer, perquè entenem la comunicació de manera àmplia, és a dir, no només unidireccionalment, etc., sinó també, com comentava, si fem productes afegits, si fem participació, però també si fem espais vivencials, com per exemple doncs, això, aquest cicle de tertúlies, o per exemple, amb l'objectiu de crear debat social i polític, doncs, vam organitzar doncs, el debat electoral per les eleccions municipals, l'únic que es va fer a la ciutat, i amb un èxit extraordinari, doncs el vam fer nosaltres, per exemple. No? Per tant, són elements que sí que tenen connexió amb la comunicació, però que van una mica més enllà i van amb aquesta funció social doncs, de cohesió de la ciutat. Però al marge d'això, que ja és prou ambiciós, també ens plantegem a llarg termini, potser anar més enllà també en el camp de la cultura, i per tant doncs, poder fer xarxa o poder acollir altres projectes que amb dinàmica cooperativa els vulguin acollir a nosaltres. No? És a dir, el primer objectiu és la comunicació, i la comunicació amb sentit ampli, però si hem volgut diferenciar els dos projectes, la cooperativa i el mitjà de comunicació, és perquè no descartem poder créixer. I en un momentet on la cultura també creiem que és un element a potenciar la ciutat, poder fer xarxa amb altres entitats i per tant poder oferir segons quines activitats culturals als nostres socis, per exemple, doncs aniria més enllà de la comunicació. Se'ns han plantejat moltes idees, però per exemple poder arribar a ser un petit club 3C a nivell local o potser un dia potser fer una botiga virtual de, no ho sé, de productes culturals o de llibres d'escriptors locals o de qui sap
club
què.
Club 3C vol dir allò, vendre o vaja, tindre accés a teatre, a música,
sí,
crear un club de consum cultural.
Per exemple,
cultural.
Sí, sí, que pot ser en el camp de la cultura o pot ser en altres espais. Són coses que tenim poc treballades, però en qualsevol cas, quan vam pensar el projecte, vam pensar que el mitjà de comunicació havia de ser el pas de paller, però que estàvem oberts a acceptar propostes i a poder créixer en línies molt diferents. Tenir un mitjà de comunicació fort ens permet, bé per la base social de socis que ja tenim i bé perquè és una via de comunicació a tota la ciutadania, poder fer aquests altres projectes. Quan fem un debat electoral a les eleccions i tenim un mitjà de comunicació que és el més llegit de la ciutat, omplim la sala. Per què? Perquè aprofitem el mitjà de comunicació com a via per fer la resta de projectes. És a dir, tenim un pal de paller que ens pot permetre créixer allà on els nostres socis vulguin.
Comentaves abans que, o en tot, diguem-ne, durant tot el programa, que la cooperativa vostra és la primera, o com a mínim la més innovadora en aquest sentit, doncs, al nostre país, d'això, de cooperativa de consumidors per la comunicació. Això, heu notat, per exemple, doncs, que se us ha costat algú d'altres, no sé, d'altres localitats, per exemple, o d'altres projectes doncs, que us demani doncs, com us ho heu muntat, com ha anat el procés de gestació de fet a Sant Feliu, i això, i veieu, noteu que podeu tenir, entre cometes, doncs, seguidors fora del poble, del poble o la ciutat, vaja.
Bé, en realitat són poc experts a fer-nos proselitisme i a vegades a vendre'ns, no? Suposo que el fet de voler complir els objectius i no tenir una dinàmica comercial o empresarial fa que, i aquest és un dels nostres punts dèbils, són poc de vendre'ns a nosaltres mateixos. En qualsevol cas, sí que creiem que és un model a exportar. Hem tingut poques demandes, però les que hem tingut els ha agradat molt el model perquè no hem difós gaire el model, Sí que és cert que fem xarxa, és a dir, que estem a la Federació de Cooperatives de Consum de Catalunya i estem a l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, i en els dos espais doncs, ens miren com un projecte ben curiós, però i ens plantegem, evidentment, poder marcar doncs, un precedent que pugui extrapolar-se, però tampoc coneixem ara mateix cap projecte que de manera real estigui iniciant passos com el nostre. També haig de dir que en el món dels mitjans de comunicació a nivell local sí que hi ha altres projectes que s'hi assemblen amb una fórmula jurídica com és el d'una associació, és a dir, hi ha alguns petits mitjans de comunicació que compleixen alguns elements com els que tenim nosaltres, és a dir, hi ha una associació al darrere, els socis de l'associació també reben el mitjà, però potser no tenen aquest, pel fet de que no sigui una cooperativa, no? Aquest punt molt més d'economia social, d'acords amb altres cooperatives, etc., que tenim nosaltres, però seria injust dir que més enllà de nosaltres no hi ha model sense ànim de lucre amb vocació de servei públic com el nostre arreu del territori, l'únic que potser amb alguna fórmula o amb algun model una mica diferent. Però sí que és cert que concretament una cooperativa de consum amb mitjans de comunicació doncs no n'hi ha cap que sapiguem. En el seu moment la Federació de Cooperatives no en tenia cap, a dia d'avui no sé si ahir o abans d'ahir se'n va crear alguna, però crec que no. I per tant creiem que pot ser un precedent interessant en això i sobretot en començar a pensar en cooperatives de consum en altres àmbits que la gent no hi està acostumada, és a dir, igual que hi havia això de Som Energia, doncs el dia demà espero que hi hagi, ara que veig el teu mòbil aquí sobre la taula, Vicent, una companyia de mòbils que sigui una cooperativa de consum, per exemple. I aquí és on nosaltres volem fer el nostre granet de sorra, augmentar i diversificar els models de cooperatives de consum que tenim. I ens agradaria, evidentment, que fos exportable també en el camp dels mitjans de comunicació i contribuir a aquest canvi de model dels mitjans de comunicació cap a mitjans de comunicació arrelats amb una vinculació de lectors, amb innovació i amb vocació de servei públic i no com la majoria que estem avançats molts cops, no?
Perquè una cosa, una mica com a informació de servei pels oients, adaptar un mitjà de comunicació, diguem-ne, a una cooperativa, un model cooperatiu, legalment, hi ha algun escull o senzillament és tan senzill doncs, com voler-ho fer i s'ha d'adaptar molt?
Ells ja naixen així, no han d'adaptar res.
És tan senzill com crear una cooperativa. I això vol dir els tràmits legals que suposa crear una cooperativa, d'un capital mínim obligatori, de fer la tramitació corresponent. En aquest sentit, també, tothom que en el camp dels mitjans de comunicació o en el camp de l'emprenedoria i, per tant, per una cooperativa de treball i no de consum, tingui intenció o tingui voluntat d'aprofundir en el tema, també li insto que s'adreci a la Federació de Cooperatives de Treball o de Consum de Catalunya o a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i els serveis que disposa també d'assessorament doncs, i de suport a la creació i consolidació doncs, d'economia cooperativa, perquè crec que és una opció interessant per molta gent que vulgui emprendre doncs, projectes d'aquest estil o també d'emprenedoria clàssica.
Molt bé, David Guàrdia, doncs se n'ha anat aquesta hora de conversa que teníem prevista l'internauta. Si algú vol posar-se en contacte amb vosaltres, suposo www.fetasanfeliu.cat, allà trobarà el correu i trobarà la manera d'entrar en contacte amb vosaltres.
Efectivament, allà podrà trobar el contacte, però també trobarà una pàgina de qui som i de fer-se soci, de manera que aquells que siguin de Sant Feliu i no ho siguin però tinguin vinculació a la ciutat, doncs també els agrairem no només que ens consultin i entrin a la nostra web, sinó que també puguin contribuir al projecte i es puguin fer socis i sòcies d'aquest mitjà i d'aquesta cooperativa de consum.
David, moltíssimes gràcies per haver participat en este programa de l'internauta. David Guàrdia, fet a sanfeliu.cat, diari independent, electrònic de Sant Feliu de Llobregat, que ara fa un any funciona com una societat cooperativa. Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, Martí Crespo, com sempre ens veurem la setmana vinent a tots els oients en podcast o en emissores de ràdio. Fins al pròxim internauta.
L'internauta. El fem perquè podem.